La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. Els refugiats i els desplaçats són una de les grans preocupacions actuals en un món sacsejat per la pandèmia i alhora amb guerres i desigualtats que obliguen moltes persones i famílies a demanar aquest reconeixement, el del refugi. Amb el lema Junts ens cuidem, aprenem i brillem, es va celebrar ahir diumenge, com cada 20 de juny, el Dia Mundial del Refugiat. Tenir accés a assegurances i atenció mèdica salva vides. Rebre educació permet que els refugiats i desplaçats construeixin un millor futur. Promocionar l'esport i l'exercici físic enriqueix la vida de les persones que s'han vist obligades a fugir del propi país, alhora que protegeix la seva autoestima i fa que se sentin ben rebudes allà on vagin. A partir d'aquestes tres importants qüestions, el refugi és també una gran prioritat per a Càritas. Segons les últimes dades de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, el 2020 es va tancar amb 82.400.000 persones desplaçades per la força, de les quals més de la meitat, 48 milions, són desplaçades internes. Sobre la xifra total, 26.400.000 es consideren pròpiament refugiats i més de la meitat són menors de 18 anys. L'ONU també assegura que una de cada 95 persones s'han vist obligades a tot el món a fugir de casa seva per conflictes i persecució, mentre hi ha actualment milions de persones apàtrides, és a dir, que han vist negada una petició de nacionalitat i accés a drets bàsics com ara educació, salut, feina i llibertat de moviments. Avui dediquem el programa precisament als refugiats. Amb la col·laboració de la Comissió pel Refugi i també per les migracions de Càritas Catalunya, primer us compartirem, o compartirem amb vosaltres, millor dit, el manifest que han elaborat que s'ha elaborat amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. I després hi haurà també una intervenció sobre el refugi que també ens arribarà de la mà de Càritas Catalunya. Tot això amb les notícies, reflexió a fons sobre el refugi, l'agenda i una miqueta més us acompanyarà fins a les 9 aquí a Ràdio Estel. Això és La Veu de Càritas. Salutacions del Xavi Aguilar i el Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El missatge de la caritat.
Recentment s'ha aprovat el nou pacte europeu que determinarà les polítiques de refugi a la Unió Europea condicionades pel que defensa l'extrema dreta populista. S'incrementa i es consolida la contenció més enllà de les fronteres exteriors i decau la corresponsabilitat dels països membres assumint el fracàs de l'assoliment dels objectius establerts en el moment de l'esclat de la guerra de Síria. Un pacte permissiu que dona la benvinguda a la negativa a acollir o a fer-ho per propi interès. En compensació, el pacte proclama voluntat sense concreció. Apunta cap al reforç de les vies de reassentament, al suport humanitari a països tercers i a la cooperació per a l'abordatge de les causes que provoquen els desplaçaments forçats. En paral·lel, hem pogut observar el gran nombre d'arribades de persones migrants i refugiades a Canàries, provocant l'obertura de camps de refugi amb tancament programat sine die. Les ONGs més rellevants han denunciat la vulneració de drets d'aquestes persones que s'afegeixen als del camp de Mòria. Es reten deliberadament a les persones que han aconseguit arribar a terra després d'haver superat tots els controls existents per evitar rescats marítims. Aquestes persones viuen una profunda degradació personal per la manca d'expectatives i estan sotmeses a possibles ordres de devolució sense haver estat assistides jurídicament. El 50% de persones en situació de desplaçament forçat són dones i nenes. Hi ha una desigualtat palesa en drets de ciutadania i una violència estructural que les situa en una posició d'extrema vulnerabilitat. Per tal de fugir d'aquestes situacions, surten dels seus països en condicions extremes i sovint, durant els trànsits, han de fer front a situacions de violència física, sexual o psicològica i corren el risc de ser explotades tant durant el viatge com al país de destí. Tot i aquest context, cal reconèixer-los la seva gran capacitat de resiliència i lideratge. Es constata i reitera la manipulació informativa sobre l'arribada massiva de població migrant o refugiada i l'impacte negatiu de la diversitat cultural. Aquest fet legitima posicions racistes i xenòfobes i provoca por i rebuig per part del conjunt de la població, en lloc de fomentar un discurs de drets humans, d'oportunitats i de valors associats. A Catalunya just s'ha iniciat una nova legislatura i hi ha un munt de reptes a assolir. El futur s'alvira més favorable, dins del respecte i el diàleg, amb la suma d'aportacions i experteses de tots els sectors que conformen la nostra societat i en la qual la ciutadania té un paper rellevant. Pel que fa a la protecció internacional, és imprescindible donar un pas endavant i gestionar l'acollida amb un model propi des de la proximitat. Volem preservar els drets i les llibertats, mantenir una coherència entre pensament i acció i denunciar activament tot allò que segregui, manipuli, exploti i deteriori la vida humana i fer-ho amb perspectiva local i internacional. No podem tolerar cap tipus de violència sobre les dones i les nenes. Afortunadament, la nostra societat és diversa i ningú ha de quedar enrere per cap raó. Per tot això, volem demanar a les institucions locals, a la Generalitat de Catalunya, a l'Estat espanyol i als òrgans de la Unió Europea la reivindicació d'una normativa europea que garanteixi el respecte al dret internacional i els drets humans que contribueixi a desenvolupar el Pacte Mundial sobre els Refugiats i el Pacte Mundial sobre la Migració Segura, Ordenada i Irregular, que estigui basada en facilitar la petició de protecció internacional i ampliar els criteris de concessió, incorporar una Carta Europea de Drets en el procés d'acollida, respectuosa amb els drets humans de les persones i que contempli l'accés a l'habitatge, l'alimentació en sentit ampli, l'assistència sanitària, el dret a l'educació. Donar una resposta integral i de qualitat a situacions d'afluència massiva de persones desplaçades. Regularitzar la situació administrativa de les persones sol·licitants de protecció internacional quan reben una resolució desfavorable. Facilitar l'accés a l'ingrés mínim vital per a persones sol·licitants d'asil que no rebin cap prestació ni participin a cap programa d'acollida que doni cobertura a les necessitats bàsiques. Reactivar els plenaris del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades com a espai de coordinació amb caràcter interdepartamental, interadministratiu i amb les entitats per a l'impuls de les polítiques sectorials d'acollida. Desplegar un programa català d'acollida que integri els principis d'universalitat, interdependència i indivisibilitat, que posi les persones refugiades en el centre de les actuacions i personalitzi l'atenció, tenint en compte les situacions de vulnerabilitat que viuen. Que disposi d'una dotació pressupostària suficient per començar a implementar-lo mentrestant l'Estat no faci operatiu el traspàs i que incrementi el suport a les entitats que treballen en l'acollida i que promouen accions de sensibilització, atenció social, jurídica i en la reparació.
Us hem reproduït el manifest per al Dia Mundial dels Refugiats, de les persones refugiades, amb la Montserrat Creus. Moltes gràcies, Montserrat, aquest manifest del Dia Internacional de les Persones Refugiades 2021 ens interpel·la. Com molt bé apuntes, Montserrat, és cabdal reconèixer la tasca de les persones que sovint de forma molt discreta i exercint diferents rols s'impliquen a fer costat al qui ho necessita. Aporten calma, acompanyament emocional i esperança per a la transformació de la incertesa. Per fer front a aquests grans reptes, si ho aconseguim, Catalunya contribuirà a avançar cap a una Europa construïda sobre els pilars dels drets humans i les llibertats fonamentals. En la línia del que us dèiem al principi del programa, també comentem algunes altres dades complementàries. Per exemple, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats calcula que hi ha gairebé 70 milions de persones desplaçades de manera forçada a tot el món. D'aquestes, més de la meitat estaven desplaçades dins de les fronteres del seu propi país. Més d'un terç van haver d'abandonar el seu país i només el 4,6%, i aquesta és una dada important, de les que han fugit sol·liciten asil en un altre. Malauradament, l'increment de persones desplaçades fa anys que té un ritme creixent. Durant el 2017, 16.200.000 persones van abandonar casa seva, 44.000 cada dia. Actualment, el principal país d'origen de les persones refugiades és Síria. El segueixen l'Afganistan, Sudan del Sud, Myanmar i Somàlia. De tota manera, els palestins continuen sent la principal població refugiada a escala mundial, amb milions de persones repartides entre els territoris autònoms i també Jordània, Síria, el Líban i altres països del Pròxim Orient i el Golf Pèrsic. Sense tenir en compte les persones refugiades palestines, les principals regions d'origen dels refugiats són l'Àsia i l'Àfrica. Novament, moltes gràcies, Montserrat Creus. Seguim des de La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Càritas Europa ha fet una crida als líders de la Unió Europea a repensar la seva indiferència, diuen, sobre la realitat de la mobilitat humana i el fet que apliquin un enfocament més centrat en l'ésser humà, respectant els valors i els compromisos legals de la mateixa Unió. En una declaració amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats, celebrat ahir, Càritas Europa reitera la necessitat de protegir, promoure, acollir i integrar les persones en situació de mobilitat, així com accelerar el reassentament dels refugiats als països de la Unió. Cal tenir en compte que del 1.400.000 refugiats identificats per l'ACNUR com particularment vulnerables i necessitats de reassentament, el 2020 només van ser reassentats 22.800. També amb motiu del 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, Càritas Diocesana de Barcelona ha volgut posar xifres a la situació dels qui fugen dels seus països d'origen. Durant el 2020 han augmentat d'un 28% les persones ateses per l'entitat que provenen de països en conflicte, una progressió amb la qual s'ha passat de 7.542 a 9.655. Entre aquestes persones, un 95% provenen d'Amèrica Llatina, 95% de països com ara Colòmbia, El Salvador, Perú o Veneçuela. Les persones que provenen de països en conflicte representen el 27% dels atesos per Càritas Diocesana de Barcelona tot el 2020. Elisabet Orenya, cap de Migració i Refugi de Càritas Diocesana, ha afirmat que aquest és un fenomen creixent i que, malgrat que el Covid-19 ha aturat molts processos migratoris, són moltes les persones també que venen a casa nostra buscant noves oportunitats. La cap de Migració i Refugi de Càritas Diocesana de Barcelona ha afirmat que només 64 persones ateses per l'entitat tenen la condició de refugiades o gaudeixen de protecció internacional i que 1.192 encara estan a l'espera de saber si seran reconegudes com a refugiades. Ha recordat que a la majoria de les persones que acompanyen els hi deneguen el dret d'asil. En aquest sentit, i amb dades de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Càritas ha recordat que a Catalunya es van presentar 9.614 sol·licituds d'asil el 2020 i que Barcelona va ser la segona província de tot l'estat espanyol amb més sol·licituds. L'any passat, a més, només el 5% d'aquestes es van resoldre favorablement. D'altra banda, l'entitat catòlica diocesana de Barcelona ha recordat que des del 2015 té en marxa el Servei d'Ajuda a les Persones Refugiades, un programa complementari al Pla Estatal de Refugi que durant el 2020 ha atès 90 persones procedents de països que poden optar a asil o a refugi. Aquestes persones són acollides en pisos de Càritas diocesana, parròquies, ordes religiosos o particulars. Càritas ha volgut recordar les dades del seu informe Fronteres Invisibles, on s'apunta que l'exclusió social a les persones de nacionalitat extracomunitària gairebé triplica la de les d'origen espanyol. La taxa d'atur es duplica i la de risc de pobresa es multiplica per 4. Alguns dels greuges més grans que pateixen les persones migrades són l'exclusió residencial, quan, per exemple, volen accedir a un habitatge digne o no poden cobrir-ne totes les despeses, o la laboral, quan es tracta de trobar feina o tenir unes condicions laborals dignes. D'altra banda, el percentatge de les llars ateses per Càritas amb persones de nacionalitat estrangera no comunitària que es van quedar sense ingressos durant l'estat d'alarma va ser del 32,1%, una xifra molt superior a les llars de nacionalitat espanyola, que són un 6,2%. En aquest context, Càritas Barcelona demana flexibilitzar els criteris d'accés a la regularitat de les persones en situació administrativa irregular i que s'evitin situacions d'irregularitat sobrevinguda que trenquen amb tot el procés d'integració realitzat per la persona i la seva família. Igualment ha demanat vies legals perquè les persones que necessitin emigrar puguin fer-ho d'una manera segura sense jugar-se la vida durant el viatge ni caure en mans de màfies, de contraband o tràfic de persones. Finalment s'ha demanat garantir l'atenció als serveis socials de les persones migrades, especialment la d'aquelles que tenen una situació administrativa irregular, assegurant el seu accés a prestacions socials bàsiques. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. L'equip de persones grans del grup tècnic mixt de Càritas a nivell confederal ha compartit una reflexió en el marc del Dia Mundial de la presa de consciència sobre l'abús i maltractament a la vellesa, celebrat el 15 de juny passat, en la qual afirma que la situació sanitària que estem vivint des del març de l'any passat està donant lloc a moltes reflexions sobre diversos aspectes relacionats amb les persones grans, com ara el model de cures, l'equilibri entre la salut física i la mental o emocional, l'edatisme, és a dir, la discriminació per raó d'edat, o la vulneració de drets. Des de Càritas es vol animar a seguir reflexionant i treballant per canviar la visió social de l'envelliment i avançar cap al concepte de bon tracte cap a les persones de més edat. Això implica, entre altres coses, el reconeixement dels seus drets, el respecte i el suport per a l'exercici de la seva autonomia i la cura centrada en el desenvolupament del projecte de vida que fa única cada persona. Igualment, Càritas vol convidar totes les organitzacions, projectes, col·lectius i altres realitats que treballen amb persones grans a consultar els protagonistes, les protagonistes, cada persona gran i voluntàriament sobre els seus desitjos. Anima també a facilitar espais i condicions que donin seguretat, però evitant prendre decisions generals que coartin o limitin la seva autonomia. Finalment, des de Càritas proposen que es tracti la gent gran com voldríem tots que ens tractessin a cadascú de nosaltres quan ho siguem i que construïm una societat que respecti i doni el millor tracte a totes les persones, sigui quina sigui la seva edat. Càritas Diocesana d'Urgell ha rebut la certificació de qualitat en la gestió ISO 2001-2015, en aquest cas en l'àmbit de l'acció social amb persones en risc d'exclusió, que ha estat atorgada per Bureau Veritas Certification. D'aquesta manera, l'entitat caritativa d'Urgell ha vist com ha estat reconeguda la seva qualitat en la gestió de la participació comunitària realitzada a través del voluntariat i de les accions de sensibilització en els centres de Càritas a Balaguer i a la Seu d'Urgell. Aquests dos centres coordinen, orienten, promouen i potencien l'acció caritativa i social de l'Església a la diòcesi urgellenca i són un motor de creixement per als altres centres de Càritas. Aquesta certificació confirma les bones pràctiques de Càritas d'Urgell i reconeix la maduresa i l'eficàcia del seu sistema de gestió ISO 9001-2015, al mateix temps que ratifica el seu compromís amb la millora continuada. També es reconeix internacionalment l'esforç i la dedicació de tot l'equip de Càritas Diocesana per oferir respostes eficaces a les necessitats dels seus participants, voluntaris i col·laboradors, alhora que reafirma la seva decidida orientació cap a l'excel·lència. Bureau Veritas Certification és la primera entitat privada de certificació a Espanya. Dimecres 2 de juny es va celebrar l'acte de signatura dels convenis entre Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Llegat Roca i Pi i les 9 parròquies, amb una comunitat religiosa també participant dels arxiprestats de Badalona, tot plegat, i una fundació de l'Església Adventista, que distribueixen aliments. Parròquies de Mare de Déu de la Salut, Sant Jaume, Sant Antoni de Pàdua, Mare de Déu del Roser, Santa Maria, Sant Josep, Sant Sebastià, la Mare de Déu de Montserrat, l'agrupació parroquial de Sant Francesc d'Assís, Santa Clara i Sant Crist de Canyet, Quart Món de la Comunitat dels Pares Carmelites i la Fundació ADRA són els implicats. L'acord es concreta amb una aportació econòmica de 30.000 euros anuals a cada parròquia o comunitat que aporta a parts iguals Càritas i la Fundació Roca i Pi. Josep Anton Caubet, responsable de l'acció social de la Fundació, va remarcar que era la primera vegada que se celebrava una trobada d'aquestes característiques i va subratllar la importància d'atendre personalment les famílies vulnerables. Mercè Darnell, responsable d'ajuda a les necessitats bàsiques de Càritas Barcelona, va explicar que avui les famílies no poden cobrir les seves necessitats a causa del treball precari i l'atur, una baixa protecció social i la fragilitat humana. Atès que les prestacions públiques han anat en descens, s'està dialogant amb l'Ajuntament, amb ajuntaments amb bons resultats, com ara en el cas de l'Hospitalet de Llobregat. Darnell va explicar també que a l'Arquebisbat hi ha 90 parròquies que distribueixen aliments i que es va implementar en el sistema de targetes moneder, de la qual fou pionera ja fa 3 anys la parròquia de Santa Maria de Badalona. Va passar després a la de Sant Josep i s'ha anat estenent per altres parròquies badalonines. Alhora, Anna Selva, responsable de Càritas Barcelonès Nord, va subratllar que allà on posem l'atenció posem també l'energia i que, per tant, cal focalitzar. Mijail Acosta, director general de la Fundació Llegat Roca i Pi, va expressar la satisfacció per la celebració d'aquest acte que culmina mig any d'intercanvi de criteris entre professionals i voluntaris per una millor distribució d'aliments a Badalona. Finalment, el president de la Fundació, el sacerdot Jaume Aymar, també director de Catalunya Cristiana, va dir que aquell era un acte d'església perquè feia visible la cooperació entre les parròquies Càritas Diocesana i la Fundació Roca i Pi per a l'ajuda a famílies vulnerables i que la presència a la reunió de la Fundació ADRA feia visible allò que el Papa Francesc anomena ecumenisme de la solidaritat. La plaça de l'Església de Perafort va acollir divendres 4 de juny la 6a edició de l'acte de lliurament del mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal del Tarragonès. En aquest reconeixement, que té per objectiu honorar les persones o les entitats que hagin contribuït amb la seva tasca a augmentar el prestigi d'un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt, van ser guardonats el Museu Bíblic Tarraconense i la Càritas Interparroquial de Salou, entre altres realitats. Càritas Interparroquial de Salou ha estat distingida per la seva continuada tasca social i humanitària oferint acollida, acompanyament i cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies salouenques més vulnerables. D'altra banda, s'ha reconegut la tasca del Museu Bíblic Tarraconense com a instrument pedagògic que ajuda a emmarcar històricament i cultural les Sagrades Escriptures i posar en valor l'edifici de la Casa dels Concilis a partir de diferents estudis i intervencions arqueològiques, creant un espai d'interpretació anomenat Tarracròpolis, que ajuda el visitant a entendre l'evolució històrica i urbanística de l'acròpolis de la ciutat de Tarragona. L'acte, conduït per la periodista Núria Cartanyà i amenitzat per l'Stromboli Jazz Band, va comptar amb l'assistència d'alcaldes i regidors dels municipis del Tarragonès, així com representants de les entitats i personalitats distingides. I el Centre Santot de Càritas de la Seu d'Urgell va acollir divendres 11 de juny la primera sessió del grup de mares, un grup d'ajuda mútua com a espai de suport i acompanyament entre iguals per enfortir la xarxa de suport social, així com per compartir estratègies comunes beneficioses per a elles. Les participants van aprendre sensacions, idees, l'aprenentatge propi i el de les altres mares. Aquest grup és un recurs per realitzar de la criança una experiència més enriquidora i compartida. Alhora ajuda les mares a sentir-se més segures en les seves decisions, sentir-se acompanyades, escoltades i compreses i també disminuir la incertesa i l'angoixa, alhora que també ajuda a tenir més recursos. En aquesta primera sessió van participar-hi 5 mares que van fer créixer aquest espai amb els seus coneixements i les seves vivències.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
I després del repàs del manifest i del primer bloc de notícies, volem tractar en profunditat la situació de les persones refugiades al nostre país. És per això que avui comptem amb Oriol Esteve, responsable de formació dins de l'equip d'incidència política de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Senyor Oriol Esteve, bona tarda o bon vespre ja. Benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, bon vespre. Encantat de ser aquí amb vosaltres.
Nosaltres també encantats de tenir-lo i de tenir-los, perquè sé que la comissió són un equip, oi, de moltes persones.
Sí, sí, en realitat jo avui estic aquí una mica de cara visible, però som un equip de moltes persones, des de l'equip d'administració, l'equip d'acollida, atenció jurídica... en fi, jo ara donaré unes dades, però hi ha una feina d'un equip molt gran que treballa durant tots els dies d'any perquè això sigui així possible.
I tant. La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat és una entitat social que treballa des de l'any 2004 a Catalunya per la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i migrades. Atenen les persones refugiades i migrades, defensen els seus drets i efectuen accions de sensibilització i d'incidència política i social. També intenten obrir un debat sobre les diverses formes de persecució i vulneracions dels drets humans que requereixen algun tipus de protecció. Senyor Oriol Esteve, quina és la situació de les persones refugiades a nivell mundial i particularment a l'estat espanyol, també?
Mira, abans de començar a donar dades i xifres, a mi m'agrada molt recordar quan fem aquest tipus d'entrevista o aquest tipus de xerrada, és que la defensa del dret de les persones refugiades és també la defensa del dret de les persones, és a dir, no ens és aliè. Que en aquest moment en particular nosaltres no estiguem exercint de manera directa un dret fonamental com és el dret d'asil, el dret de demanar refugi, el dret de la protecció internacional, no significa que no el puguem necessitar, esperem que no, però no se sap mai. I en qualsevol cas no és una qüestió que nosaltres, o així ho entenem, també a nivell de vincle jurídic, entenem que ha de ser així, no és una qüestió que ens en puguem desdir, sinó que tenim una obligació jurídica envers aquestes persones. Ja tornant a la pregunta, la situació de l'asil al món és complexa i és complicada, i molt més en un any de pandèmia com el que hem viscut. Sí, ens hem donat compte de dues coses. La primera és que, tot i el tancament de fronteres, hem de tenir en compte que durant el 2020 pràcticament la totalitat de tots els països del món han tingut algun tipus de restricció en la mobilitat, tancament de fronteres, confinaments perimetrals, etcètera. Però això no ha volgut dir que la vulneració dels drets humans hagi parat. Això vol dir que la necessitat de protecció, la necessitat d'asil, de moltes persones en tot el món continua sent més necessària i més vigent que mai. En aquest sentit, estem parlant de l'èxode més gran de la història de la humanitat. Actualment hi ha més de 80 milions de persones en situació de desplaçament forçat en el món. Quan parlem de desplaçament forçat, parlem de desplaçament intern, és a dir, persones que no han creuat una frontera internacional, però que no es troben a casa seva i es troben desplaçades per algun motiu de vulneració de drets. I també persones que han traspassat una frontera internacional, és a dir, persones que ja sí que han hagut d'abandonar el seu país matriu, el seu país d'origen. En aquest sentit, ja baixant una mica a la situació de l'estat espanyol, sí que hem trobat un descens respecte a l'any anterior. Per exemple, l'any 2019 van haver-hi més o menys, et dic dades aproximades, però entre 118.000 i 119.000 persones sol·licitants de protecció internacional. Aquest any hi ha hagut 88.700. Això és un descens del 25% respecte a l'any anterior, però en aquest sentit vull esmentar una cosa molt important, és que, insisteixo, en un any pandèmic així com el que hem tingut, continuen sent les dades més altes de l'històric que tenim de sol·licitants de protecció internacional. És a dir, l'any que vam fer rècord va ser 2019, el segon any que hem tocat sostre ha sigut precisament el 2020. Per tant, insistint en aquest sentit, que continua havent-hi molta necessitat de protegir aquests desplaçats tant de manera interna com internacional, i que en qualsevol cas sempre, clar, sempre seguim protocols de contenció de la Covid i entenent que la mobilitat s'ha de controlar i s'ha de vigilar, aquestes persones segueixen tenint necessitat de protecció.
I tant. Ha quedat molt clar el que vostè diu. Una cosa és que baixin en un any com el 2020, clarament marcat per la pandèmia, les persones desplaçades aquell any, i una altra cosa són les xifres globals que han suposat un augment, en definitiva, no? Perquè hi ha acumulades persones desplaçades i refugiades.
Correcte. De fet, veníem d'un escenari podem parlar de col·lapse del sistema d'asil, almenys pel que fa a l'estat espanyol, és a dir, que cada cop hi havia més sol·licitants de protecció internacional pendents de resolució, i el sistema, doncs, anava amb certa lentitud, anem a dir així. Sí que hi ha hagut aquest descens del 25% respecte a l'any anterior, però això també m'agradaria ressaltar la situació la situació ben complicada que tenen les persones que ja estan en destí, és a dir, persones que ja estan a territori i que s'han trobat en una espècie de llim tan legal com de procés, perquè si bé és cert que durant, per exemple, el confinament dur de l'any passat, una persona que volgués sol·licitar protecció internacional, tot i que no podia fer-ho de manera directa perquè els tràmits estaven aturats pel tema de la pandèmia, sí que se li respectava el principi de no-devolució. Això era positiu per una banda, però es deixava una situació de vulnerabilitat legal, finalment, perquè eren persones que no estaven regularitzades tampoc, que no podien treballar, per exemple, que estaven pendents de renovar l'anomenada targeta vermella, que són les targetes que identifiquen de manera o que visibilitzen. És l'únic el número que tenen amb l'administració.
Sí. Uh-huh.
Les deixava una mica també en el llim legal, i això...
Sí.
Ha creat situacions de preocupació i de vulnerabilitat.
Abans hem anat donant algunes dades a l'inici del programa, durant l'informatiu, però ens pot explicar, senyor Oriol Esteve, responsable de formació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, quantes sol·licituds d'asil va rebre l'Estat espanyol el 2020 i d'aquestes quantes es van resoldre positivament?
Doncs tinc aquí les dades. Si vol, mira, li puc desglossar les nacionalitats, perquè també em sembla molt interessant.
I tant, sí.
Moltes vegades tenim com l'estereotip, no?, de que la persona refugiada és una persona que ve de l'Orient Mitjà, no?, d'una situació de conflicte bèl·lic.
Sí.
Podem pensar fàcilment en les persones provenients de Síria, per exemple.
Sí.
I la realitat ens demostra que això és molt variable i és molt canviant en funció del país de recepció. Per exemple, també per vincles lingüístics, vincles familiars, culturals, la primera, segona i tercera nacionalitat per número de sol·licituds de protecció internacional són Veneçuela, Colòmbia i Honduras. L'any passat vam tenir 88.762 sol·licituds de protecció internacional. El que esmentava abans, això és un lleuger descens en funció del 2019. La gran majoria de persones sol·licitants de protecció provenen d'Amèrica Llatina, en realitat, com esmentava abans. Més o menys hi ha una certa paritat entre sol·licitants que són dones i sol·licitants que són homes. És el 47% de les persones que van sol·licitar protecció internacional eren dones, enfront del 53% que eren homes. I la xifra de resolucions continua sent molt preocupant. I tenim un 60% de resolucions desfavorables, un 35% de resolucions favorables per raons humanitàries i un 5% de resolucions favorables. Això vol dir que tenim un índex d'acceptació, diguéssim, de sol·licituds que resolen de manera positiva d'un 5% entre estatut de refugiat o protecció subsidiària, que per resumir-ho seria aquelles causes que no acaben d'encabir en el 5 motius de persecució clàssics del corpus jurídic de la protecció internacional, però que sí que mereixen algun tipus de protecció perquè al tornar al seu país es veurien en perill de mort, s'atorgaria la protecció subsidiària.
Sí, sí.
5% és una xifra realment baixa. És cert que hi ha un 35% de resolucions favorables per raons humanitàries, però també hem de tenir en compte que això no acaba d'encaixar dins del paraigua jurídic de la protecció internacional, sinó que tot i que la via d'aplicació sí que és la protecció internacional, pot ser revocada en el moment que el país d'acollida entengui que ja no existeix el motiu que la motivava.
Sí.
70%... Disculpi.
No, no, digui. Deia un percentatge.
Més que res, per acabar una mica amb l'elipsis que he començat fent, 5% de resolucions favorables allunya també de la mitjana europea. La mitjana europea està... Ho dic de memòria, però em sembla que estan al 33-35% de resolucions favorables. Nosaltres estem al 5%, molt lluny d'aquesta mitjana.
Avui seguim parlant amb Oriol Esteve, responsable de formació dins l'equip d'incidència política de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Aquest 5%, xifra molt baixa de sol·licituds d'asil acceptades a l'Estat espanyol. Quant temps triga l'Estat a respondre a aquestes sol·licituds d'asil i aquests milers de persones com poden sobreviure mentre no es resol la seva petició. Dues qüestions. Aquesta última potser ja ha incidit una mica, però si vol comentar alguna cosa més.
Doncs mira, fins ara, ja li, com explicava abans, ens trobàvem en un escenari de col·lapse, és a dir, que hi havia moltes persones que sol·licitaven protecció internacional a l'índex, tot i que l'índex de resolució era extremadament baix, podien arribar a tardar 2-3 anys de vegades, amb la qual cosa sí que hi havia un període, no? Encara que era per culpa d'un sistema doncs, amb una certa lentitud, tenien un cert temps d'acollida doncs, i també d'adaptar-se a un nou context situacional, com pot ser un nou país, una nova llengua, etc. Actualment, això també ha canviat. Ens trobem en un escenari que l'anàlisi de les sol·licituds de protecció internacional són molt més ràpides i les denegacions també són molt més ràpides. De fet, amb l'aplicació del nou manual d'acollida de l'Estat espanyol, fa que només permeti el que s'anomena la segona fase, que seria una fase de més com d'aprofundiment, més acollida, on ja es poden començar a treballar certes coses de manera més profunda, en els processos d'acollida parlo. Només es permetria el pas en aquesta segona fase a persones que sí que ja tenen una resolució favorable d'aquesta protecció. Per tant, estem parlant que dels 2 anys anteriorment s'ha reduït a uns 3 mesos. En 3 mesos una persona pot tenir una resolució desfavorable d'acollida de protecció internacional. Això és preocupant, sobretot perquè també veiem que els patrons migratoris estan canviant. Ara també tenim moltes persones que arriben de l'Àfrica subsahariana, del Sahel, i clar, aquestes persones també necessiten un cert acompanyament idiomàtic, lingüístic, per poder fer tràmits bàsics, no? I en tan poc temps doncs, també resulta ben complicat.
Sí.
I responent a la segona pregunta, que era què passa amb aquestes persones que queden una mica en aquest llim,
sí,
finalment un llim social o jurídic, perquè vull insistir també que una persona sol·licitant de protecció internacional no és l'anomenat immigrant il·legal, tot i que a mi no m'agrada molt aquesta expressió perquè jo no conec a cap persona que sigui il·legal.
Certament.
Si em permeteu, i això també és un incís que faig, però em sembla realment rellevant, una persona que estigui en situació administrativa irregular, amb el que tradicionalment anomenem sense papers, està en la mateixa situació que una persona que no hagi pagat una multa de trànsit, per exemple. És a dir, no és una persona que hagi comès un crim ni que hagi comès una il·legalitat flagrant que estigui adscrita en el Codi Penal. Això és important també quan parlem i utilitzem certes paraules, al final creen idees, no? I creen certs vincles també amb aquestes persones, i això em sembla important doncs, subratllar-ho. A mi em sembla que aquestes persones acaben finalment en situació doncs, de vulnerabilitat i també d'abandó, perquè una persona amb aquest perfil, si no té una xarxa familiar, una xarxa social, una xarxa laboral, difícilment tindran cap altra opció a part de, moltes vegades, quedar-se en situació de carrer, per exemple.
Sí.
Clar, no és un problema de protecció internacional ja, però continua sent un problema social. Si no parlem de protecció internacional, acabarem parlant de serveis socials, però finalment és un tema, són persones que ja estan convivint entre nosaltres, no són una massa homogènia biològica que viu al marge de la nostra societat, sinó que estan aquí i són els nostres amics, o són els nostres coneguts, els nostres veïns.
Mm-hmm.
Per tant, entenem que tenim també una responsabilitat de manera general envers
sí.
aquestes persones.
Doncs queda clar, i quan pensem en el temps que es triga, tots tenim en el cap la idea, millor que vagi ràpid, però clar, si ha d'anar ràpid perquè ho deneguin tot, malament, no? Val més que es trigui una mica més i que hi hagi més resolucions favorables. És interessant aquesta reflexió.
Sí, sí. O almenys també una altra reflexió és que en realitat és igual si va molt ràpid o molt lent, l'important és que sigui just.
Exacte.
Per exemple, ens trobem que si l'índex de resolucions és molt diferent entre Espanya, Suècia, Hongria o França, amb un mateix perfil, el que ens trobem és que amb una mateixa història, amb un mateix perfil, tenim aplicacions diverses d'un cos jurídic. I quan una llei, diguem-ho així, s'aplica diferent en funció d'on tu d'on la fas servir, estem parlant que és una llei injusta. Llavors entenem que hi ha moltes persones en situacions molt vulnerables, en situacions de potencialment de vulnerabilitat també, que no se'ls està denegant la protecció internacional i entenem que no hauria de ser així. Un exemple molt clar, i amb això ja acabo la reflexió, és que, per exemple, tothom té molt clar que una persona provinent de Síria ha de rebre protecció internacional per qüestions doncs, de conflicte bèl·lic. Quan una persona d'El Salvador o d'Honduras o de Guatemala arriba aquí i demana protecció internacional, en la gran majoria de casos se li denega perquè s'entén aquesta persecució com de criminalitat de carrer, no? com poden ser les pandilles, les mares, etc etc. S'entén que l'Estat ja té lleis contra el problema del pandillisme. Però sí. Si dono la següent dada, que és que El Salvador durant molts anys ha tingut índexs d'homicidis més alts que a Síria, es comença a entendre millor que això no és exactament així. Tot i ser un problema de pandilles, és un problema que l'Estat no pot o no vol fer-ne front. Llavors s'entén que aquestes persones serien mereixedores de protecció internacional a qualsevol altre país.
Queda clara la comparació perquè, evidentment, els motius són igualment justificables els d'Honduras o El Salvador que els de Síria o l'Iraq. Bé, per anar alleugerint, que el temps ja ens agrada tot el que estem comentant, però és implacable, quina és la seva lectura i la de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats sobre la crisi de Ceuta, aquesta última que hem tingut?
Doncs miri, en realitat ha sigut un tema mediàtic, però hi ha dues lectures que són molt importants. Una és que hi ha hagut un descens notable en l'arribada de persones, un 62% a Ceuta i un 75% a Melilla. És a dir, ens hem trobat amb una situació puntual d'alarma i d'emergència humanitària, com el que va passar ara fa unes setmanes, però també degut al tancament de frontera amb el Marroc i les limitacions de mobilitat, hi ha hagut una reducció de l'entrada per aquestes vies. Això per una banda. Per l'altra banda, evidentment, el Marroc té responsabilitat envers el que va passar fa poques setmanes,
sí.
Aquesta crisi provocada, finalment. Però nosaltres també. L'Estat espanyol, en realitat, té una responsabilitat directa perquè aquestes persones, nosaltres entenem que poden ser susceptibles també d'acollir-se a la protecció internacional, perquè recordem que el Marroc actualment té vigents lleis que vulneren doncs, els drets del col·lectiu LGTBIQ, per exemple, o el de les dones. Per tant, s'hauria d'analitzar cas per cas quina és la situació d'aquestes persones i també una crítica a nivell europeu. És a dir, nosaltres, com a Unió Europea, tenim convenis bilaterals amb països com el Marroc, amb els quals, a canvi d'una cessió econòmica, fan control de fronteres i control migratori. Clar, això té dos problemes molt grans. Primera, que no tenim sistemes de vigilància en el país. Nosaltres, com a Unió Europea, podem vigilar què passa a les fronteres de la Unió Europea, però no podem controlar què passa a altres països. Per tant, aquí hi tenim un punt sec. D'alguna manera, hem renunciat a aquesta vigilància a canvi de diners perquè ens ho faci algú altre a qui no té cap mecanisme de control. I, per altra banda, també hi ha un afebliment, al meu entendre, de la construcció política de la Unió Europea, perquè si nosaltres anem relegant coses tan importants com és la política migratòria, la política de fronteres a països tercers, també estem renunciant a una part de la sobirania política i em sembla que això a la llarga tampoc ajuda a la mateixa construcció de la Unió Europea. I finalment l'únic que fa és provocar patiment com el que hem viscut ara fa molts pocs dies aquí a l'Estat espanyol.
Està claríssim. Bé, i senyor Oriol Esteve, tenint en compte que vostè forma part de l'equip d'incidència política, aquests temes de relació amb la política i de presència en l'àmbit decisori de la cosa pública, com es deia tradicionalment, quines són les accions més destacades que vostès efectuen en aquest àmbit, el de la incidència política?
Doncs nosaltres entenem la incidència política, encara que soni molt rimbombant, la incidència política no deixa de ser d'adaptar un missatge al públic que l'ha d'escoltar. Nosaltres fem incidència política quan anem a parlar amb grups parlamentaris o grups polítics al Parlament. Fem incidència política també quan acollim a defensors i defensores de drets humans, però també fem incidència política quan anem a una escola, a un institut, a parlar amb els nens i les nenes sobre què són els drets humans, què és l'asil, què és el refugi, què és un migrant i què no és. Per tant, finalment, a mi m'agrada pensar que intentem arribar a totes les capes de la societat perquè no ens és aliè. Ja li dic, hem fet des de jornades internacionals amb acadèmics, amb persones defensores dels drets humans, fem cursos. De fet, us convido també, si esteu interessats, interessades, a mirar la formació que oferim des de la Comissió Catalana. Anem des de la formació específica i especialitzada fins a coses doncs, més de caràcter general. Em sembla que és important i també és ben interessant. I també fem això, tallers amb nois, amb noies. Intentem adaptar també sempre el que expliquem amb el perfil amb el que ens trobem.
Bé, doncs, avui amb el responsable de formació de l'equip d'incidència política de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Oriol Esteve, encara una darrera qüestió. Tenint en compte la situació que vivim especialment a Europa des de la crisi dels refugiats del 2015, estem davant d'un gran fracàs de la política europea d'acollida?
A mi em sembla que sí, però també m'agradaria responsabilitzar-nos a tots i a totes. És a dir, la política europea... Clar, és molt fàcil sentir-se molt llunyà, no?, del que passa a nivell europeu, però finalment també tenim una responsabilitat i no només a través del vot. Jo parlaria de fracàs de la política europea d'acollida i fracàs també de la política d'asil, perquè finalment hem sentit moltes vegades la frase, no?, la crisi dels refugiats, no?, la crisi de les persones refugiades, però nosaltres no ho veiem com una crisi de les persones refugiades, perquè hem de tenir en compte que aquestes persones estan en situació de desesperació, estan en situació de fugida de les seves llars. Per tant, no se'ls hi pot responsabilitzar d'un fracàs de res, però sí que ens podem responsabilitzar nosaltres. Nosaltres no estem sabent llegir la situació, no estem sabent ser acollidors. Finalment, l'acollida passa per ser acollidors. I el que denota des de 2015 fins a l'actualitat és certes baralles polítiques entre països i també molta necessitat de tirar pilotes fora, per dir-ho d'una manera així entenedora, és a dir, això, externalitzar fronteres, arribar a convenis bilaterals amb altres països perquè gestionin el tema de les persones refugiades a canvi de dotacions econòmiques. Uh-huh. Això em sembla que ens debilita també com a societat i que hem de fer una mica de lectura crítica també envers nosaltres mateixos.
Sí, recordem que el 2015 va ser aquell any en què la Unió Europea va assumir un compromís d'acollida de refugiats, especialment de Síria, també de l'Iraq. La majoria dels països, com segurament recordaran els oients, no el van complir. Hi ha hagut raons per una banda i per una altra, i també després, al final, un acord amb Turquia ha permès, no?, que hi hagi una acollida massiva. En fi, molt complex el tema, però certament amb visió humanitària tenim molt clar, no?, que cal estar amb les persones febles. Moltíssimes gràcies, Oriol Esteve, responsable de formació dins de l'equip d'incidència de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Reflexions interessants avui, l'endemà del Dia Mundial d'aquestes persones refugiades. Una abraçada i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Una abraçada per vosaltres i un plaer.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
I encara dos apunts informatius més. D'una banda, com comentàvem a l'inici, ahir es va commemorar el Dia Mundial del Refugiat, moment en què també es va clausurar oficialment la campanya Compartint el Viatge, promoguda pel Papa Francesc des del 2017. Com a acte final de campanya, a partir del 15 de juny, Càritas Internationalis invita tothom a unir-se encenent una espelma virtual d'esperança a aquesta iniciativa, en solidaritat amb els milions de desplaçats forçosos. Hi ha un web que té com a referència Light a Candle, caritas.org. Després del tancament de la campanya del 20 de juny, Càritas Internacional recopilarà tots els missatges rebuts fins aleshores per crear un dossier amb les experiències de la seva participació en la campanya i que es lliurarà al mateix Papa Francesc.
I quan es compleix un any de la Constitució com a cooperativa de serveis d'iniciativa social destinada a la recollida, reutilització i preparació per al reciclatge tèxtil, ens referim a Moda Re, aquesta entitat ha publicat un estudi pioner en què, sota el títol Anàlisi de la recollida de roba usada a Espanya, s'aborden de forma exhaustiva els diferents aspectes de l'activitat de reciclatge tèxtil al nostre país. Actualment es calcula que a Espanya cada any al voltant de 990.000 tones de productes tèxtils van a parar als abocadors. No obstant això, i segons les dades aportades per l'estudi, les taxes de reciclatge tèxtil segueixen sent baixes. Només entre el 10 i el 12% dels residus tèxtils post-consum es recullen per separat per a la reutilització o el reciclatge i menys de l'1% de la producció total es recicla en cicle tancat, és a dir, amb el mateix ús o similar. L'estudi, fet a partir de les dades de diferents agents involucrats en la recollida i la gestió de residus tèxtils arreu d'Espanya, mostra com les dades globals de recollida selectiva documentades ascendeixen, pugen a 108.296 tones a tot Espanya. Gairebé íntegrament el sistema de recollida és el de contenidors a la via pública, dels quals hi ha un total de 19.548 unitats.
La veu de Càritas, a Ràdio Estel. L'agenda.
Algunes previsions per als propers dies. Aquest divendres, dia 25, i dissabte vinent, 26, a la Casa d'Espiritualitat de l'Escorial, a la Comunitat de Madrid, tindrà lloc l'Assemblea General de Càritas Espanyola. Aquest proper dissabte, també dia 26, a les 11 del matí, es farà el seminari de Tortosa, l'assemblea diocesana d'aquesta Càritas, la de Tortosa. I dilluns vinent, dia 28, de 4 a 6 de la tarda, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona fa en format online una nova sessió que ha organitzat del curs bàsic en migració i refugi amb aquest títol, Com aprenem i acollim la diversitat. En aquesta ocasió, Omaira Beltrán, tècnica d'intervenció intercultural de Càritas Diocesana de Barcelona, i David Álvarez, director del projecte de joves migrants de Càritas Barcelona, i Àgueda Fernández, treballadora social de la mateixa entitat catòlica diocesana, parlaran de com acollir i acompanyar Càritas les persones refugiades i també les migrades.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Hem arribat al final d'aquesta edició de La Veu de Càritas. Un apunt breu, Càritas alerta que molts productes que consumim diàriament amaguen situacions d'explotació infantil. Avui ha començat l'estiu i és un temps en què augmenta el consum. Siguem conscients d'aquesta problemàtica i vigilem allò que consumim. Amb motiu del Dia Mundial contra el Treball Infantil, que es va celebrar el 12 de juny passat, Càritas, al costat de la resta d'organitzacions que són membres de la Coordinadora Estatal de Comerç Just, alertaven dins la campanya contra el treball infantil Trio Comerç Just que molts dels productes que formen part dels nostres hàbits de consum diari, com ara el cafè, la xocolata, el sucre, els cereals, la roba i altres articles tèxtils, amaguen des de les seves cadenes de producció situacions, com dèiem, d'explotació laboral de nens i nenes. Una bona manera d'actuar contra aquesta realitat és precisament adquirir com a consumidors productes de comerç just. Aquestes són les paraules clau, comerç just, ja que l'absència d'explotació infantil és un dels principis essencials que han de complir totes les organitzacions implicades en aquest model de consum basat en la sostenibilitat i la protecció dels drets de les comunitats productores. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. La Veu de Càritas tornarà, si Déu vol, dilluns vinent, que serà tot just la vigília de la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, que són molt importants per entendre l'Església i, evidentment, també una de les seves potes, un dels seus fonaments, que és precisament la caritat. Salutacions del Xavi Aguilar i el Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre, bona setmana. Seguiu a Ràdio Estel. Adéu-siau.
La Veu de Càritas.